A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts en setam setmana de converses polisèmiques. Si ens escoltau en el moment de l'emissió, avui és dilluns. Durant tota la setmana ens acompanyaran cinc grans conversadors. Donald Miranda, entrenador de salt de trampolí exolímpic. Nati Sánchez, historiadora i gran coneixedora d'Egipte. Josep Lluís Pol, professor de matemàtiques, gran divulgador. Pat Aguiló, gran actriu. Cati Llodrà, també hem de dir gran psicòloga. Les escoltareu durant tota la setmana, però trossets de 10 minuts aproximadament cada dia. És la fórmula que hem posat en pràctica aquest mes d'agost per acompanyar-vos. Començam amb una cançó que farà avui de fil conductor. Quina triaríeu vosaltres per començar una xerrada?
Me he marchado y he dejado en tierra todos mis problemas. Ahora voy navegando solo, solo con el viento. Él no dice nada, él no dice nada. Escucha mi lamento. Él no dice nada, él no dice nada. Escucha lo que cuento. He marchado y he dejado en tierra todo lo que quiero. No, no soy un valiente, enseguida vuelvo. He de abrir mis velas, he de abrir mis velas, encontrarte, amigo viento.
El viatge de Hugo Ramon sí o sí ha d'estar vinculat a la mà. Com estàs, Hugo? Benvingut.
Moltes gràcies de nou.
Fem aquesta conversa a trossets i entenc que un navegant com tu, regatista, navegant oceànic, que ha travessat l'Atlàntic 4 vegades amb aquesta cursa, amb aquesta regata de la Mini Transat, de viatge mos dus per la mà o mos dus?
Sí, serà per la mà. De fet, pocs viatges crec que he fet que no tinguessin que veure anar a fer una regata a qualque banda o el que sigui. Crec que dels pocs que he fet que siguin només amb un avió, crec que ha estat Nova York i poca cosa més.
Sí. N'hi havia que anava d'Europa fins a Nova York.
Sí, no, no.
Fet, altres èpoques.
De fet, el meu és un dels meus somnis és començar o acabar una regata a Nova York, fer-se New York Bermuda o qualque
any. T'imagines entrant allà amb el veler a Nova York?
És impressionant.
És impressionant.
Sí, sí, tenc camins que l'han fet i me fan amb veia.
Ahir que vàrem començar la conversa, ja vàrem començar xerrant de la Mini Transat. Sí. És inevitable, deien que de mini no té res, pot ser un vaixell de 6 metres i mig, i tu deies, som jo i la mà.
Sí, la Mini Transat 2025, que era la meva quarta Mini Transat, després de molts anys d'haver estat allunyat de circuit de navegació oceànica, vaig estar uns anys de capità de superiots, i necessitava tornar un poc a l'essència de la navegació, el que jo realment trob que és el que te fa enamorar-te de la mà, no? Que és aquest esperit de superació, de solitud i de creure que descobriràs, no?, Amèrica, no?, en certa manera, no?, com fa molt d'anys, no?, perquè realment a nivell de tecnologia, de comunicació, era la mateixa que tenien ells. Aquesta Mini Transat per jo va ser molt important, no?, i potser més que la meva volta al món, perquè per aquesta quarta Mini Transat doncs vaig haver de deixar moltes coses, no dic enrere, però sí que entre enrere i de costat, no? I la vida me va canviar moltíssim, no? Com deien, era capità superiors i vaig haver de passar doncs, d'una certa vida mitjanament acomodada, no?, d'un bon sou, de capità, de, un desconeixement, tornar a una vida d'intentar optimitzar al màxim tant el meu temps com el barco. Jo sempre dic, som un optimitzador, no? Som reconegut en Montsevela perquè, m'agrada. Jo sempre ho interpreto, no? Si tens una fracció que és 8 partit 4, m'agrada convertir-la 4 partit 2, en 2 partit 1 i en 2, no? Sempre m'agrada desgranar el màxim possible. M'apareix la bellesa, no?, de l'optimització. I, pues, aquesta Mini Transat, pues, bueno, clar, com moltes coses a la vida, no?, pues va desembocar en problemes amorosos, en separacions, en problemes econòmics, en la típica recerca d'esponsor, però vaig aprendre molt, també, perquè quan vaig voler fer aquesta missana que sortíem de l'Estat d'Olon i arribàvem a Guadalupe, vaig decidir que volia anar al 100% i me volia exprimir al 100% i no volia arribar després a casa i dir hagués pogut fer un poc més aquí, hagués pogut fer un poc més allà. Va ser especialment dura perquè ho vaig donar tot, vaig gestionar un equip de més de 100 persones per aquesta mini-trasa, per molt que anés tot sol, vaig tenir com unes 100 persones més banco que puntualment, no, no vull dir tot el dia fent feina per el projecte. Aquesta gestió de persones me va fer aprendre molt també del món, de la vida. Eren gent que posaven igual o més il·lusió, més o la meva no crec, però almenys la mateixa il·lusió que jo, i era molt de valorar. I és una cosa que m'enduré per sempre en el meu cap i la tomba, i això vaig aprendre molt. Ha estat un poc també un abans i un després, perquè també crec que és una dosi de realitat molt important de saber de que per molt de que la tassa de Mr. Wonderful te digui tu puedes i tal, no sé què, doncs jo vaig posar tot el que estava damunt jo i així el resultat esportiu que vaig aconseguir no va ser el que jo volia, no? Però això és molt dur d'empassar. Molt, molt dur d'empassar. Bueno, lo més dur, pues, bueno, va ser quan la regata se va anul·lar per sobre Can Gabriel, evidentment la soledat que teníem a bordo pues, és una cosa important, però jo l'arribo a trobar guapa perquè en una mini-trans d'aquestes característiques, que en el final estàs en competició, no anam a prendre sol, es barco anam el 100% tota l'estona, molta gent sabrà que dormim en franges de 20 minuts o d'una hora i mitja, vaig trobar que era meravellós perquè realment estava visquent una vida, com jo li dic, amb una consciència plena total, perquè estava fent quatre coses, dormir, menjar, dus barco a tope, anar al baño, prendre decisions i coses d'aquestes, i en el final ja era bastant, no?, lo que fèiem això, no? Evidentment que hi ha moltes altres coses, però en el final havies de reduir, per tenir aquests petits objectius de mestria, havies de reduir el teu dia en petites passes, no? Sí, sí. I poder aconseguir-ho, poder assolir-ho, pues, ha passat de ser per lo que podria ser, quan vaig arribar, pues un desastre esportiu, no, bé, no tant,
no,
però
el que volies aconseguir.
El que volia, a un viatge on realment me vaig retrobar amb mi mateix, on realment vaig disfrutar de veres, tenir una vinculació amb jo, amb el barco i la mà, que realment era la consciència plena que jo cercava.
Això són viatges molt físics i també molt interiors, no? Són viatges molt espirituals.
Molt introspectius, també. No som unes persones especialment espiritual, en el sentit que la gent pot a lo millor entendre i tal, però sí que som una persona que també entén que el meu esport també és un esport contemplatiu i que a part de poder estar donant-lo tot, si una vegada així que s'ha mirat i mira, és una posta de sol meravellosa, unes estrelles o un tal, no sé què, pues és una cosa que aporta moltíssim, no? Està clar que és un viatge també molt introspectiu, però quan estàs en alta competició i això se parte a lo millor menys filosòfica, no?, d'aquesta part, són coses que has d'aprendre abans, moltes coses, no? I no, evidentment, quan estàs navegant, te coneixes més, però t'has de fer moltes preguntes abans, no? Yeah. I per això, la preparació amb els equips de psicologia i tot això, de rendiment, sobretot, és molt, molt important.
El viatge d'aquesta mini-transat, aquesta quarta, quant de temps va ser?
Pues, com la primera etapa se va anul·lar per a l'huracà Gabriel, només varen fer la segona etapa i varen ser, si no m'equivoc, de set dies. I ara, com petita anècdota, no, intent cercar i preparar la meva quinta mini-transat, que seria un hita mundial. I això intent viure sense ego, però, evidentment, tenc cert ego, no?
Sí, és
el que a vegades me mou qualque cosa per fer. Evidentment, aquesta quinta mini-transat la vull intentar guanyar a costi el que me costi i, a més, fer que aquesta quinta mini-transat no hi ha ningú en el món que hagi aconseguit fer 5 mini-transats, però jo seria un orgull, no?, perquè duc tota la meva vida vinculada amb aquesta classe, seria un orgull. I les pròximes arriben a Salvador de Bahia, com en els meus inicis, i seran un poc més llargues.
Què te mou, Hugo Ramón? Perquè tu dius, estic jo de... La passió
és el motor que junta tots els valors que m'agraden de la vida i que crec que tots els valors que m'agraden individualment, no? Esforçar-se, com s'esforç, com moltes coses, que ara potser no venen en compte, crec que la mescla, la dinamita que fa que tot funcioni és la passió. I jo realment som molt apassionat en tot el que faig. Si no, no ho faig.
No, mos queda clar.
I és això, i és navegant, estimant, sent amic, tot.
Hugo Ramón, un home apassionat, eh? Això és el que li mou i, a més, que jo crec que no te conformes, inconformista, i d'aquests que nosaltres fem la conversa a trossets i tu mos vas dir també que vas aconseguint fites una darrere l'altra, no? I anar assolint també aquests trossets.
Ho intenta, almenys.
Idò, ves preparant un llibre, que serà el motiu de la conversa de demà.
Difícil.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
In the event that this fantastic boy should turn to erosion and we never get old, remember it's true, dignity is valuable, but our lives are valuable too.
Dani Guerrero, com estàs?
Molt bé.
Mira, així, pup, ja és dimarts. Eh? Per la gent que m'ho escolta en directe, aquesta és la màgia de la ràdio. Nafani, per si ahir no la vareu escoltar, és artista, és fundadora de l'entitat Educar Clown. Ahir mos va passar el temps volant. I avui no sé on ens duries de viatge, Fani.
Uau, és que vaya preguntes que vais haciendo, la verdad, eh?
Però t'han fet pensar una mica que...
Te prometo que
sí. Sí, no? És que, clar, jo crec que pensant poc en certes coses mos passen els dies per damunt i una cançó, un viatge, un llibre mos pot connectar moltes emocions.
Moltes, moltes, moltes. I viatges un montón, perquè, clar, lo que hablábamos, ¿no? O sea, hay tantas etapas en tu vida, entre comillas, que cada etapa te lleva a un viaje o a una historia que te conecta más. Pero, claro, yo, pues, ahora estoy hablando de pienso en mi etapa, ¿no? Que estoy entrando, ya sé que no lo parece, pero en los 50 todavía no, ¿eh? Pero ya los veo, ¿sabes? De lejos, pero los veo. Digo, me cago en la leche. En fin, la cuestión, claro, que hay muchos viajes.
Sí, claro.
Pero en esta etapa de mi vida, entonces, para centrarlo aquí en el presente, pues creo que os llevaría a la Garrocha, a Girona. Uh-huh. Porque primero está cerca, no tienes que irte muy lejos, es fácil de llegar. Y luego te permite parar. Te permite hacer una excursión, soy amante de las excursiones y de la naturaleza, y ahí primero vas a sitios, o tengo mi primo que vive allí, entonces tengo la suerte que tengo un gran guía, pero aún así hay muchos lugares donde no hay nadie, prácticamente estás tú solo con los árboles, uh-huh. Te puedes poner descalzo, bueno, yo personalmente me pongo descalza, te puedes sentar ahí un rato y eso es como una reconexión, eso te carga las pilas uh-huh. y es un vacío total en la cabeza, ¿no?
La natura que conecta y la necesitas también, necesitas aquests moments menys d'estar tota sola, tu que estàs amb molta gent i, a més, amb emocions a flor de pell.
Mi vida es intensa,
sí.
¿Sabes? Y también la he elegido yo, ¿no? O sea, imagínate, tengo dos hijos míos más dos hijos de mi marido, o sea, somos como los serranos, somos seis en casa. Esto ya te puedo decir que esto ya es un nivel ninja de intensidad. Tengo la asociación, que ahora está en un momento muy bueno y estamos con proyectos de salud mental también, que también es muy intenso, es mucha gente, mucha reunión, mucha cabeza, mucho, ¿no? Es que tu padre te dijo cuando tenías 3 años, claro, todo. Entonces, encontrar estos momentos de silencio es creo que es necesario, por lo menos para mí, para bajar el ritmo.
Uh-huh. Educar Clown com neix? Perquè ahir vàrem començar sentint Fito Fitipaldi i crec que més o manco podríem situar en aquesta etapa el naixement d'Educar Clown any 2015. Com neix Educar Clown?
Uau, wow. També és una cosa que, claro, quan tu m'has dit, ¿cómo nace Educar Clown? Digo, oye, bueno, ¿y ahora cómo lo cuento? Porque eso es lo que... mi padre conoció a mi madre. Hay un punto que es un papel que se firma, pero eso es una historia que viene de... Yeah. De lejos, ¿no? Mm. Entonces, da luz a lo mejor en la época de Fito y Fitipaldi, de que hablábamos ayer, porque en un momento hubo un cambio laboral, yo estaba en una asociación, estaba muy bien, pero hubo un cambio laboral en la Junta, entonces hubo un momento en el que yo me sentí como muy acorralada porque todo lo que yo hacía y todo lo que yo estaba haciendo hasta ese momento pues ya no servía igual o no se valoraba igual y claro, éramos como dos jefas, ¿no? Entonces eso es difícil de lidiar y una tenía el poder que da la otra persona y yo no. Entonces, en ese momento, yo me sentí como muy pequeñita, como que abusaban del poder, de alguna manera. Y eso me llevó a ataques de pánico. Lo pasé, fue una etapa muy complicada para mí emocionalmente y empecé a hacer terapia. Uh-huh. Y eso me conectó directamente que yo había sufrido abusos en mi infancia. Claro, no podía decir primero los abusos de la infancia sin entender por qué. Porque yo a lo mejor tenía 8 o 9 años, pero yo lo había tapado. Esto venía conmigo, yo no lo sabía. De hecho, de vez en cuando, yo siempre he tenido como un miedo de volverme loca porque a veces tenía de repente miedo o sensaciones muy complicadas. Es muy complejo hablarlo, ¿no?
Ya,
pero
ya.
Es cosas que te van arrastrando toda tu vida, ¿no? Mm. Y en esa etapa, realmente, claro, la vida me regaló, de alguna manera, una situación en la que yo volví a sufrir un abuso y entonces me conectó directamente con esa experiencia. Uh-huh. Y claro, eso me abrió, primero, una sanación mía personal en la que tuve que, si la naturaleza es importante, en aquel momento todavía lo era más, tuve que hacer muchas cosas, normal. para poder colocarlo, pero también me abrió una liberación, una sanación y una y un campo de decir, bueno, ¿y qué pasa con estas con ¿mm? Con las personas que han vivido esto como yo? Porque claro, no soy única.
Tú transformas.
Exacto.
Y transformas en una entidad que ayuda a otras personas.
Entonces empecé a investigar, vi que había estos que en Mallorca, por desgracia, no hay uno, hay una locura, una barbaridad. Tenía un compañero mío que es artista y es una persona maravillosa con una sensibilidad increíble. Y él trabajaba justamente, que es Eduardo Mayante, y él trabajaba justamente con niños que habían sufrido abusos y malos tratos. Uh-huh. Ese público es invisible. Yo me acuerdo que había una persona que conocía, que tenía una empresa, que era un compañero mío de trabajo, y me decía, Fanny, estás loca, ¿cómo te vas a poner a trabajar? No lo conoce nadie, esto no lo vas a vender, porque al fin y al cabo...
Claro, lo vas a poder explicar.
Lo tienes que poder explicar, y luego claro, el corazón de una entidad te dice, no, la historia, la persona, todo muy bien. Pero realmente, y me sabe mal porque suena frío, es el dinero. Uh-huh. O sea, si tú no tienes dinero para pagar y para sostener un proyecto, ese proyecto no lleva a cabo. Claro, no es lo mismo vender un proyecto que es visible y que tú puedes hablar y que todo el mundo lo ve y que tiene una repercusión y la tele, uh-huh, a un proyecto en el que no puedes hablar. Uh-huh. Tienes que hacer visible lo invisible. Pero en realidad ese ha sido mi reto, porque yo hice visible lo invisible, que fue mi abuso, ¿no? Personal, mi historia personal, pues con 36, por ahí, más o menos 35 en esa etapa. A partir de ahí, todo el público que he trabajado siempre ha sido público invisible y el reto que siempre ha tenido EducaClown ha sido hacer visible cosas invisibles. En su momento fue el abuso, fue esto que existe en la sociedad, por desgracia, y que no se habla y que existe. Bueno, ahora se habla cada vez más, pero sí, hace 12 años se hablaba menos. Y ahora pues también que estamos con salud mental, que es lo mismo, son tipo de trastornos y tipo de historias que no son visibles i les fem visibles.
Uh-huh. I vosaltres hi poseu art, ho dèiem, hi poseu clown, hi poseu jocs, hi poseu somriures, perquè sou una part important dins un procés d'un infant, d'un adolescent, d'una persona gran. Com entra a educar clown? Com suma a lo que pugui ser un procés terapèutic amb un psicòleg, amb un psiquiatre, amb un metge?
Nosotros no somos terapeutas. Lo que hacemos somos artistas con una calidad humana y emocional que estamos dispuestos a brindar el arte y mejoramos porque damos un espacio a que la persona se sienta libre, se sienta conectado con la vida, cual sea su dolor, y luego, aparte de eso, ellos tienen o su psicólogo o tienen su sí, profesional sí, que les cuida, ¿vale? Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es utilizar el arte en general.
Uh-huh. Sou premi en el valor social, sí, EducaClown, eh? El Consell de Mallorca, també feis molta feina en CIMAS, no?
Exacte.
Conta-nos algun projecte que se pugui explicar dins IMAS, com podeu estar fent feina o com feis feina habitualment?
Bueno, el IMAS es nuestra casa en realidad, ¿sabes? Nosotros nacemos allí, porque empezamos con un centro de ellos, el primero de primera acogida y dos en Mallorca de primera acogida de los más pequeñitos y luego los adolescentes, ¿vale? Entonces nace allí, aunque como te comentaba, ahora ha crecido muchísimo y ya hay otras áreas en las que estamos interviniendo. El IMAS es nuestra familia, es nuestra casa y es donde ellos reciben a estos menores que han sufrido un abuso, ha habido una denuncia y ellos los acogen. Entonces en primera acogida, como legalmente no se sabe muy bien qué va a pasar, si se quedan, si no se quedan, si van con una abuela, no sé qué, ahí no tienen o no tenían lo que estamos haciendo nosotros, que el proyecto se llama Juega y Educa, que sería el proyecto piloto, ahora ya no lo es, el pionero, ¿no? El primero que salió, y lo que hacemos nosotros es ir ahí todas las semanas a estar con ellos y hacemos talleres, actividades, de todo. Tal vez un proyecto que nació después y que es muy bonito y ahí la gente puede participar es motivarte y es motivar a través del arte, ¿no? A los chicos, a los adolescentes, y lo que hacemos es llevarlos o llevarlos a empresas o a lugares o que empresas y lugares vayan a explicar lo que hacen, pues como para que ellos tengan, encuentren a través de la motivación de una manera muy divertida pues otras profesiones que no se les ocurriría, ¿sabes? Vaya. Porque en el colegio te explican las cuatro, ¿no? Secretaria, mecánico, no sé, las sí, que sí, todos conocemos, pero luego la vida te puede llevar por infinidades de lugares. Uh-huh, uh-huh. Y entonces este proyecto es acerca a estos jóvenes, le da ventanitas a otras posibilidades que tal vez luego funcione o tal vez no, porque eso ya depende de cada uno.
Qui sap si algú, en algun moment de sa vida davant un micròfon, no?
Per exemple,
i de Fanny Guerrero, demà més, ves agafant un llibre
no
de
sa...
Sí, sí, volant. Ves agafant un llibre de sa teva biblioteca, val?
Voy.
Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, Les ràdios, coneixement.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Χτύπω την πόρτα του Θεού, χτύπω του παραδείσου, φοριάς ήρθε και φύσηξε και άνοιξε τη δική σου.
Ahora, Sebastià Portell, com estàs?
Fantàsticament.
Com anam d'idiomes?
Benet.
És grec?
És grec, entenc quatre nocions de sistitud, d'haver-lo estudiat per estudiar etimologia, però no en sabria dir una paraula.
Val, eres de llatí grec o...?
Sí, vaig fer humanitats.
Eres d'aquells que estudiaven grec?
Era d'aquell grupet que sempre érem 4 o 5 i m'on anàvem a part, allò de dir, mira, són aquells rarets...
aquells que estudien una cosa que no saben per què serveix,
que
no?
Després érem rarets privilegiats, però érem els rarets, érem minoria.
En Sebastià Portell és escriptor, és traductor, és president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i també de European Writing Council, que ens ha explicat ja que era una federació amb més de 200 associacions d'escriptors. I és un home que ens ha de contar un trosset de la seva història a través d'un viatge. Jo he fet... T'he ambientat, perquè sé per on
has
anirem.
Has preparat el terreny.
Sé per on anirem, però on anem?
Anam des del convenciment que el millor viatge és aquell que estàs planificant, un viatge que encara no he fet i que, de fet, faré aquests dies, que és un viatge a Grècia. Me fa una il·lusió tremenda i anirem amb el meu al·lot. Farem uns dies primer a Atenes, perquè jo no hi he estat mai, ell sí. I me fa molta il·lusió anar justament en els espais de què parlàvem quan estudiava Humanitats, no?, en el batxillerat, de dir, mira, l'oracle de Delfos i a l'Acròpolis, etc. No? I després anirem a dues illes, a Folegandros i a Milos, que jo no havia lligat mai caps, però pot sonar evident o no, Milos és evidentment on varen trobar la Venus.
Sí, no? Cert, la Venus de Milos, i allò que seria d'allà.
I per allà trascarem.
Que bo, no? I ara que estem tots com un poquet bojos en l'Odissea, tu també vas a fer un bon viatge cap allà, no?
Ha estat genial, és que m'ha coincidit, a més ara acaba de sortir fa poquets mesos aquesta nova traducció en català d'en Pau Sabater, a la col·lecció Bernat Metge, amb un epíleg que recoman moltíssim d'en Dolors Miquel, que rellegeix l'Odissea des de la perspectiva dels personatges femenins. I defensa, que jo crec que un lector intel·ligent ja ho veu en el llibre, que sense Atena la història no arribaria enlloc i sense na Penèlope no hi hauria retorn i no hi hauria enginy, no? Llavors, na Dolors Miquel em fa una lectura molt interessant i aquesta lectura m'ha servit molt per preparar també el viatge. Crec que la cultura mos ajuda a mirar els espais amb uns altres ulls i en aquest cas he tingut claríssim que havia d'anar en barca, si més no, en la barca de l'Odissea per arribar bé a Grècia.
I ja saps quin llibre t'enduràs dins la maleta? Te'n dus qualcun, no?
Sí. M'enduc un llibre de... ara no me sortirà el nom. Teodor Kallifatides, que és un autor grec que he descobert també pensant en Grècia, que és un autor amb una trajectòria molt curiosa. Ell va néixer a Grècia i hi va viure fins als 20 i pocs anys, si no vaig errat, i després se va exiliar o va migrar a Suècia, mig per motivacions polítiques, per el moment convuls que vivia Grècia en els anys 60 i 70, mig per temes professionals, no? I resulta que ell va començar a escriure la seva obra literària, sobretot en suec, fins que un moment donat va tenir una crisi creativa i va entendre que havia de continuar en grec. i és on ha, per jo, des del meu punt de vista, on ha escrit les seves obres més personals, més arrelades, té unes descripcions de, del seu poble, una illa grega que podria ser de Set Salines, de Santanyí, de Felanitx, una cosa que mos recorda fins en quin punt és mediterrani, també podria ser una gran república, no?
Sí, de fet, Sebastià Portell va néixer a Set Salines l'any 92,
sí.
És a dir, l'any de les Olimpiades a Barcelona. No sé si aquestes dues coses marquen de qualque manera.
Mira, néixer l'any de les Olimpiades me vaig imir durant molts anys de fer esport. Va ser l'excusa que vaig fer servir per dir, no, jo ja en les Olimpiades vaig complir, després sí que m'he posat les piles.
En Sebastià Portell, que m'ho xerra d'un viatge que no ha fet, que això és meravellós, perquè això vol dir que ja ets de viatge, no?
Dins pot passar tot, pot passar tot.
Pot passar
I és una cosa que va molt en línia de l'Odissea, també, no? Que sempre has de perseguir ses itaques, has d'intentar anar més lluny, que diu la cançó d'en de Lluís Llach, sí. Feta a partir del poema de Cavafis, i vaig pensar que seria una bona manera, no?, de parlar sa idea de viatge. Hi ha viatges físics i els mentals que poden començar molt abans.
I tant. I escriure de viatges, t'ho has plantejat?
Quan som de viatge?
No, el que diuen literatura de viatges.
Ostres!
Pot ser aquest viatge que ara has de fer un dia se converteixi en un llibre, no?
Podria ser interessant, sí, la veritat. No tant per documentar el que faig, sinó per de qualque manera recollir allà on m'adur. Vull dir, per exemple, tenc molta curiositat per les sensacions o les vivències que tindré quan visitem l'oracle de Delfos. Vull dir, és un espai que jo crec que ha d'estar carregat d'intuïcions, de bones energies. En Robert Graves en va parlar, no?, a la seva deessa blanca, i estic segur que allà s'hi respira diferent com a tants de llocs de que nostre, no? Però...
I tu vas anotant allò que sents, aquelles idees que te venen, pot ser aquestes paraules que te puguin inspirar, ho anotes a alguna banda, alguna llibreta, en el teu telèfon?
Ho registro molt mentalment i som... Crec
I
molt...
I te'n recordes?
Sí. I crec que si una cosa té valor i té pes específic per si mateixa, el moment de voler-la escriure encara hi serà. I confio molt en això.
Que sense, no saps com, però està allà guardadeta i a un moment donat sortirà.
Sí, i en canvi, a vegades, si intent prendre nota d'un pensament, d'una intuïció que he tingut, i ho guard allà, si hi tornes cap d'unes setmanes o uns mesos, allò no sempre té vida.
Ja,
i, per tant, deix que tot me vagi arribant d'una manera molt, molt orgànica.
Em fa pensar quan explicam, no sé, que sentim una cançó o veiem un lloc o algú mos diu alguna cosa i, pa, mos connecta, no?
Total.
Amb una part de quan hem petits, amb alguna sensació. Mira, després que te demanem una recepta, es menjar també mos connecta, no?
Sí.
En moltes persones i
molts
llocs. En Sebastià Portell, mos xerra des viatge, que encara no ha estat, però que serà. I jo pensava, no has triat Nova York, on vares estar...
Ostres!
És vera que no és un viatge, que més bé és una estada, però que l'any 2018 vares ser un dels escriptors seleccionats per fer una residència d'autors a Nova York.
Sí, va ser un privilegi molt gran. És un espai que té un conveni amb l'Institut Ramon Llull, que és la institució que fa feina per la internacionalització de la nostra literatura i cultura. I vaig estar 4 setmanes bones revisant la meva segona novel·la, Ariel i els cossos. La tenia escrita, però volia feina, volia una revisió a fons. I allà vaig tenir temps, vaig tenir espai... Era a l'estat de Nova York, no era ben bé a la ciutat.
Ja.
Crec que a la ciutat hauria estat molt difícil fer feina, però sí que tècnicament era a l'estat de Nova York. Era a la ciutat de Hudson, que és una ciutat mitjana, petitona. Per ells és un poble, per nosaltres és una ciutat. I va ser una oportunitat fantàstica per fer feina i també per conèixer altres autors d'altres contextos, que això és sempre superenriquidor.
Sí. Demà xerraran de llibres, però avui som fent un viatge, igual que un llibre teu se va convertir en una obra de teatre. T'imagines un llibre teu, no sé, convertit en una pel·lícula?
Idò, t'he de dir allò que m'agrada molt que me facis aquesta pregunta. Perquè justament amb una productora de Barcelona estan fent feina per adaptar El dia que va morir David Bowie en el cinema.
Fantàstic.
Bord Films varen venir a la temporada que varen fer del dia que va morir David Bowie en el Teatre Acadèmia de Barcelona i varen trobar que hi havia material per dur-la a la gran pantalla. Per tant, és una feina que vol anys. Vull dir que jo no ho sabia. Clar, fer llibres, necessites un paper i un llapis, com aquell que diu, i allò pot acabar sortint. El cinema ja és un altre món. Mm. Per tant, confio molt en ells, que la cosa sortirà bé.
Fantàstic, sortirà bé. I nosaltres no volíem fer spoiler, m'ho hem votat dos dies, perquè d'aquí dos parlarem de pel·lícules, però xerram de sa vida i de sa literatura amb en Sebastià Portell, i demà sí que hauràs d'obrir un llibre.
A uns quants?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Time has come for us to say sayonara. My heart will always be yours for eternity.
Marta Vilà, com estàs? Benvinguda de nou.
Moltes gràcies.
Aquí tenim una professora de la Universitat de les Illes Balears de Biologia, Bioquímica, Biologia Molecular, una investigadora en cèl·lules mare i en medicina regenerativa, que si m'ho sentíeu ahir sona un poc com a ciència-ficció, però que és present, no, Marta?
Sí, avui en dia se fa moltíssima recerca en cèl·lules mare. És vera que una de les altres aplicacions que té és idealment poder crear cèl·lules a partir d'aquestes cèl·lules mare dins el laboratori per utilitzar-les en aplicacions de teràpia celular, no? En lloc de tenir un trasplantament amb un òrgan d'una altra persona, pues poder arribar a crear cèl·lules d'un mateix pacient que siguin sanes i que les puguem utilitzar per reparar qualsevol òrgan que tinguin que no funciona bé o que està ferit. I això encara queda un poc més enfora, no? Hem de mirar encara moltes coses a nivell de seguretat, de viabilitat, de poder escalar aquestes produccions, però és vera que avui en dia ja hi ha assajos clínics utilitzant aquestes cèl·lules reprogramades, no? Que els deien cèl·lules mare pluripotents induïdes, perquè els induïm aquesta pluripotència. I això està en marxa i cada vegada hi ha més assajos clínics. Sí.
I ara estava xerrant i pensava en una estrella de mà, no? Que li treus una massa estrella o un dit a l'estrella i torna a créixer. No sé si això podria ser una bona metàfora de lo que feis o de lo que fan aquestes cèl·lules mare.
Bueno, exacte. Sí, hi ha certs animals que tenen una capacitat regenerativa molt important, no? I les estrelles crec que no s'estudien tant. No sé ben bé per què, perquè és un molt bon exemple, però sí que els axolotes mexicans, per exemple, són un model animal de regeneració molt important.
Aquesta investigació en medicina regenerativa en cèl·lules mare s'encamina també a malalties que tenen molt a veure amb les cèl·lules com el càncer?
Bueno, té molt a veure, però hi ha una distinció important. En la medicina regenerativa el que s'intenta és reparar o substituir teixits que estan danyats o sí, que han patit alguna lesió, no? En canvi, les cèl·lules cancerígenes, la similitud està en que el càncer sorgeix a partir d'unes cèl·lules dins el cos que han fet un poc aquesta desdiferenciació cap a un estat menys diferenciat o que ja no fa la funció que estava fent aquesta cèl·lula, i sí que tira una mica cap enrere, perd el que dèiem el seu fenotip, però d'una manera un poc descontrolada, val? I llavors aquestes cèl·lules agafen aquestes característiques de que se repliquen indefinidament, com les cèl·lules mare, però sense cap tipus de control, i ho fan a dins el cos. I llavors el que poden fer és invadir diferents teixits i aquest creixement descontrolat és el que acaba produint el càncer, no?
Vinga, anava a partir de viatge, perquè ara pensava en medicina regenerativa, edat, no?, que també té molt a veure amb el pas dels temps, perquè les cèl·lules en baixen, perquè no m'anam a algun país d'aquests on la gent viu molts i molts i molts anys, com per exemple Japó. Seria un bon lloc, Marta, per viatjar?
Seria fantàstic. I, de fet, Japó va ser allà on se va descobrir aquesta tecnologia de la reprogramació celular.
Mira, i just allà, vull dir, i a Japó vares anar fa poquet, no?
Fa poquet, sí.
A veure, conta aquest viatge.
Sabeu que hi ha una tendència ara en visitar el Japó, la veritat, que conec molta gent que hi ha estat, però a la vegada era un lloc que feia molt de temps que volia visitar i vàrem aprofitar d'anar-hi de viatge de noces, no? Perquè és un viatge important, no sé, veure una després. I va ser fantàstic, la veritat, estar envoltat d'una cultura tan diferent, un llenguatge tan diferent, l'alfabet i tot, no? La veritat que molt impressionant.
Però amb aquest ambaixador també que has dit de que d'allà sorgeix la investigació, el descobriment, millor dit, de la medicina regenerativa.
L'origen, sí. Per ser, estaria a Anglaterra, perquè John Gurdon va ser molt pioner en fer les investigacions prèvies que varen permetre aquest descobriment. Amb uns experiments que va fer en granotes de transferència d'una cèl·lula diferenciada a dins un oòcit d'una granota, se va poder desenvolupar una granota sencera. Per tant, com abans se creia que a mesura que se diferenciava una cèl·lula per complir unes certes funcions, se perdia la informació que no necessitava, aquests experiments van demostrar que no, que tota aquesta informació romania a dins els nuclis. Llavors, aquests altres investigadors japonesos, el laboratori de Shinya Yamanaka, va utilitzar aquest coneixement per induir en una cèl·lula diferenciada l'expressió de gens pluripotents per poder fer aquest rebobinat, diguéssim, i llavors aquestes cèl·lules se poden diferenciar a partir de tota aquesta informació que hi ha dins els nostres gens i dins els nostres nuclis per poder fer molts altres tipus cel·lulars.
Vares aprofitar per anar a veure tot això, algun laboratori, algun centre d'investigació, alguna universitat o no?
No, la veritat és que no m'hagués agradat molt, però ho vaig veure un poc complicat i vàrem visitar tant de llocs diferents que no hi havia temps.
Hauràs de tornar a Japó. Crec que un lloc que si coneixes molt bé és Anglaterra i també és Escòcia, no? I Irlanda també, on has estudiat i on has investigat. I ara parlaves d'aquesta granota, però crec que tu tens una cosa que té poca gent, que és una fotografia amb el creador de la Vella d'Oli, no?
És així. Sí, jo vaig cursar un màster en cèl·lules mare i medicina regenerativa a la Universitat d'Edimburg i tenien la sort que érem un grup molt petit fent aquest màster, era un privilegi total i que, a més, estàvem a una de les cunes de la medicina regenerativa, no? perquè allà a Escòcia, en el Roslin Institute, s'havia fet aquest clonatge de l'ova i d'oli i varen tenir la sortassa de que mos impartís un seminari o una classe, ja no record què era, seria en Wilmot. I bé, va ser molt curiosa aquesta classe perquè estaven tots en un moment un poc fan, la veritat, intentant dissimular-ho, però en el final de la classe una de les meves companyes, que tenia molt poca vergonya, li va demanar una fotografia i jo, en veure això, no me'n vaig poder estar i també em vaig demanar una. La vaig enviar a la família i en un moment molt orgullós. Ara ho penso i me fa un poc de vergonya, però anys després el vaig tornar a veure una ponència i el vaig saludar ja d'una manera un poc més cordial i professional. Mm-hmm.
Escolta, que tots mos feim fotos amb un artista, amb un actor, amb una actriu, amb un cantant, i si te'l fas amb el pare de l'Ovella d'Oli, una persona que estudia medicina regenerativa, és fenomen, ho fan, però és que és quasi imprescindible. Aquella ovella, no?, que se va presentar de vegades l'any 1997, que no sabia molt bé que on bon mos duria, que se va començar a dir ara començaran a clonar humans i hi haurà un munt de debat ètic.
Sí, és veritat que això era bàsicament a nivell experimental i l'objectiu no era començar a clonar animals, no? De fet, la Vella d'Oli està conservada al Museu d'Edimburg, o sigui que si hi aneu la podeu visitar, però era a nivell conceptual que se feia, no?, per veure si era possible també desenvolupar un organisme sencer, no?, a partir d'una cèl·lula d'un mamífer.
Mos quedem a Japó, però demà te demanaré que obris un llibre. No sé si tindrà a veure amb alguns dels teus viatges o amb algunes de les teves estades d'investigació, però ves preparant el llibre de la biblioteca, val?
Molt bé.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és memòria. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Un cantinho, un violão, este amor, una canção, para fazer feliz a quem se ama.
Jaume Gomila, com estàs?
Beníssim.
Mira, tornem amb un altre trosset de conversa, aquesta conversa polisèmica que fèiem el mes d'agost, amb una excusa, i varen començar amb una cançó, bé, més d'una, varen posar, començant a xerrar amb en Jaume Gomila, però ara hem de partir de viatge. Un metge de 061, metge d'urgències, un home de teatre, director del Festival FIAT, que torna el mes d'octubre. On va anar de viatge per primera vegada que recordi allò amb cert carinyo?
Home, jo record el meu primer viatge, com allò que diuen, iniciàtic, és quan la meva padrina va tenir la bona idea de dur-me amb ella a Lluig. I això significava una gran aventura, perquè jo devia tenir 4 anys, però ho record gravadíssim en el capet. Vàrem anar a l'estació d'estren a Manacor, que vivíem a Manacor.
Sí.
Me va comprar una pipa de plàstic que de dins, que sonava i de més de dins i duia com un confit.
Sí.
Això ho tenc gravat.
Que se movien els confits. Sí.
I agafàrem el tren. Clar, jo no havia anat mai en tren. Fins a Inca. I llavors a Inca vàrem agafar el correu, que a Manacor li deien la camiona, però en el Riguer li diuen el correu. I el correu hi vengui a enfilar aquelles curves que pareixia que havies de caure a cada curva amb aquell penya-sallet fins a Lluig, allà on hi vivia la seva germana, la tia Catalina, perquè la tia Catalina era la dona del tio Arnau Ros, que era el picapedrer del monestir. Tots els arreglos i tot el que s'havia d'arreglar en el monestir i les cel·les, i passaven allà tot l'estiu una cel·la d'aquelles antigues, en aquelles porxades.
Sí, sí.
I ho record com una cosa màgica, que hi havia herba sana en aquell correlat. Tenia fins i tot un correlat allà darrere. Bé, no ho sé, i és un viatge meravellós.
I perquè no li veig la cara i els ulls d'emoció en Jaume Gomila, però és veritat que de vegades pensàvem en viatges molt llunyans o coses molt espectaculars o molt especials, i mira quin viatge se t'ha quedat gravat en el cor i en el cap en 4 anyets.
És que jo crec que no... Llavors he pogut anar a l'altre llat de món, però, però és que aquest és insuperable.
El Lluc, on també se viatjava molt abans, eh? Quan se casaven els nostres majors, també anaven a Lluc, eh? De viatge de noces. Però anàvem, si t'apareix, ja que han començat de molt petitó, anàvem avançant un poquet en els temps, tampoc me n'anirem molt lluny. Però Barcelona també és un altre lloc, no?
Sí, sí. Mon pare i mon mare mos varen agafar el meu germà i jo, encara no havia nascut la meva germana, i amb uns amics de Manacor mon anàrem a Barcelona. Eh? I a Barcelona vàrem anar a la plaça de Catalunya.
Sí, enorme, eh?
Que per un lot de 5 anys allò és gigant, sí. Està ple de coloms. Que quan corres s'aixequen tots, eh? Tots els bars de coloms, i clar, allò era un divertiment. Record que hi havia el fill dels altres amics, en Rafael, que va córrer i se va pelar genolls perquè va caure en que els santes els colons. Bé, una cosa, clar, per un nen de 5 anys, això, la Rambla, plena d'animals, de lloros, de moners, sí. Tot exòtic, mos fiquem dins el Corte Inglés, i jo estava... clar, no he vist mai un gran magatzem, i des cap d'una estona... vaig veure que no trobava ningú dels meus i me van trobar allà fent la llagrimeta una de les venedores d'allà i va agafar un micròfon i va dir «Se ha perdido un niño con un abrigo marrón». I su família, i clar, i encara me van enrenyar ben fort. I tu per què t'has fet en fora de nosaltres?
Quina angoixa, però quina memòria que tens, ja, mateix,
molta memòria. És memòria, però en el mateix temps és que, clar, se converteix en ballotge quan se reuneix la família.
Sempre recordes
d'aquell dia, no, i volies dur una monesa padrina. Perquè m'ho haig enamorat d'aquelles monès, i ara això...
Que venien animals a la Rambla.
Venien animals vius a la Rambla, sí, 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 monès, etc.
Monès, això no recordava, lloros.
Jo vull dur una monès a padrina, vull dur una monès. Imagina.
A la padrina de Lluc.
La mateixa, és de la padrina Maria.
Le soleil qui se lève et caresse les toits et séparit le jour. La Seine qui se promène et me guide du doigt et séparit toujours. Et mon cœur qui s'arrête sur ton cœur qui sourit et séparit bonjour. Et ta main dans ma main qui me dit déjà oui et séparit l'amour.
Moi, on a ma Paris en train.
Sí, això és, bueno, ja quan vaig conèixer sa meva lota, jo ets la meva dona, estudiàvem Medicina a Barcelona i varen dir, i si anem a París? En tren, tota la nit de viatge, però no hi havia alta velocitat, era velocitat més bé lenteta, i varen agafar el vagó dormitori. I varen haver de dormir a vagons diferents, amb dormitoris compartits amb altra gent. Feia uns aromes que no eren de Montserrat, vos podeu imaginar allà de dins. I va ser un viatge molt, 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 molt curiós, ja de bon començament.
Quin bon lloc, París, eh?
Vam anar a la Torre Eiffel, i vam veure Champs-Élysées, i aquella exposició d'en Rodin, d'aquelles escultures meravelloses, i menjar un croque-messier a l'Edel Magó, que era aquell cafè mític allà on hi havia tots els existencialistes, i en Camus, sí. I tot això, i clar, i nosaltres pensem, allà valia una dobrada menjar un croque-messier i un glopet de Beaujolais d'aquell vi nou que treuen cada any, sí. I mos pareixia un res, ser uns senyors.
És que és molt romàntic, això, Jaume. M'adona que tu ets un home romàntic, també, no?
Jo crec que sí.
I aquest infant, no dic s'infant que se'n va anar a Lluc, però el nen que se va perdre en el Corte Inglés de la plaça Catalunya de Barcelona, ja volia ser metge o no?
Jo crec que sí, perquè en fi, quan vam anar a Barcelona, jo ja teníem un veïnat que era metge, que llavors se va fer dentista, i jo vaig trobar que allò era el més gran del món. Jo dic, jo vull ser metge com en Tomeu, com sí. El veïnat. El dius i o sigui, tothom està contentíssim, ni em vol ser metge. I qui vol ser gran? Metge. Oh. També supos que aquestes famílies tradicionals mallorquines d'aquell temps, que no m'han penedat gent de Vallestenguda, de Vallestenguda, en sí, aquesta sí, família, sí. Que són molt cuidadors. Nosaltres teníem una finca allà on vivien els tres germans de mo mare. Tot era un, ja sa padrina, tothom hi tocava comparació, i quan qualcú estava malalt, tothom se'n cuidava, i si qualcú s'havia d'anar de viatge, te quedaves els cosins dels altres, i si sa padrina no estava bé, la cuidaven, i si nosaltres no estàvem bé, mo mare mos podria deixar sa padrina.
Sí, sí, sí.
I és això, aquest cuidar-se i estar pendents un dels altres, i no sé, quan venia d'en Montserrat, que era el metge, que li preparaven una cuera amb un mocador per si t'havia de mirar el coll.
Ah, ja, ara, sí, sí.
I també hi ser monges que feien aquella catxeta metàl·lica per si t'havien de posar una indició, que feien com un follaronet amb esperit. Aquesta mística i aquesta màgia que ja entorna la medicina, aquella persona que cura.
Sí.
Supos que això me va anar amarant.
Te va, sí, sí. I hem d'acabar amb un altre viatge que aquest crec que té relació amb el teatre, no amb la medicina. I això no és ni Lluc, ni Barcelona, ni París. Te'n vas anar un poc més lluny, eh?
Jo sé que ja som a Rússia i tot en la veritat d'una rasta insuperable. A Rússia, ahir viu la gent en 0 graus, se congelen i s'aguanten.
En lo del teatre, que rient, diguéssim, vaig tenir l'ocasió de que me convidassin a un festival a Rússia. Novgorod Veliki, Novgorod Bones, això. Allà al mig de l'estepa, entre Sant Petersburg i Moscou, vaig viatjar tot sol, arribar a Sant Petersburg, que és una ciutat meravellosa, que bé, ja me varen venir a cercar i no vaig tenir temps quasi de res, i te duen 4 o 5 hores tot nevat. Era el mes de maig i tot estava nevat. Aquelles camions, aquell ambient com a gris.
Sí.
Sí,
sí.
I arribes a una ciutat, a devora un riu, que hi ha un Kremlin com el de Moscou, i te diu, no, això és allà on va néixer la pàtria russa.
Sí.
Una gent molt austera, que tot d'una, com a marquen molt la diferència, però després quan te van coneguent i t'obrin que seva i el cor, és que és una gent hospitalària, no, lo següent.
Crec que ho hem de deixar aquí, Jaume, però m'encanta, perquè encara que demà xerrem de llibres, jo crec que encara mos podríem situar a Rússia i fins i tot a Xina. No ho deixem, perquè són històries que formen part de sa vida, formen part de el paisatge emocional també d'en Jaume Gomila, metge 061, metge d'urgències, director de FIAT, president de la xarxa i la persona que estàu escoltant. Demà obrim un llibre, Jaume.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this.
Gràcies per dur-nos de viatge, Marta Vilà, Hugo Ramon, Jaume Gomila, Fanny Guerrero, Sebastià Portell, i per sumar-vos a aquesta conversa polisèmica presentada a trossets al llarg de la setmana. Demà ens tocarà obrir un llibre.
There'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit. And I must remember, there'll be days like this. Playing tricks when you don't have no freeloaders out to get their kicks when it
that's nobody's business. The way that you wanna live, I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this. Oh, no, no.